Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda, com esteu? Benvinguts a la Linterna COPE Catalunya i Andorra en aquest divendres 8 d'abril, un dia en el que des de les 3 de la tarda ha començat l'operació sortida de Setmana Santa a Catalunya i des del Servei Català del Trànsit ens demanen màxima prudència a les carreteres perquè s'espera una intensitat de desplaçaments com els d'abans de la pandèmia. Així que estarem molt pendents i aprofitem per saludar a tota la gent que ara mateix està en carretera, en sentit el seu destí per descansar durant aquests dies de Setmana Santa. I en aquesta Linterna de COPE Catalunya i Andorra doncs farem un repàs de l'actualitat del dia, d'aquest divendres, com dèiem, 8 d'abril, però abans rebi les salutacions de qui us parla, la Montse Rodríguez, l'Albert Díez als esports, Yolanda Bernal, serveis informatius, Jordi Tunyón a les xarxes socials i el Cito Ramírez a les vies de so. Avui començarem parlant de la Covid i concretament de la variant XE, que diuen que és la més transmissible fins ara i que està sota investigació de la OMS. Què se'n sap d'aquesta nova variant? En parlarem amb el doctor Lluís Bassat, que és epidemiòleg i investigador de l'Institut de Salut Global. I després de la notícia sobre la retirada de les mascaretes en interiors el proper 20 d'abril, hi ha hagut ja dos tipus de reaccions. La de les persones que estan desitjant treure-se-les com més aviat millor i les que diuen que les continuaran portant perquè els hi fa certa por. Avui, el doctor en psicologia i membre del grup d'investigació en estrès i salut de la UAB, l'Antoni Sanz, ens ho explica. I parlarem de mona, sí, perquè la mona de la futbolista Alexia Putellas ha destronat a la de Leo Messi. Avui coneixerem quines són les mones més demandades. El gremi de pastissers calcula que, tot i la pujada de preus, es vendran més de 700.000 mones a Catalunya. I parlarem al final del programa amb l'exporter del Barça, Pinto. Us en recordeu, el de la cueta? Bueno, el de la trena, millor dit. Doncs desenvolupa un mètode d'entrenament que es diu P13 Fit i que, és una mica una barreja entre música i saltar la comba. Avui el mateix José Manuel Pinto, esportista i també productor musical, ens ho explica. Però abans d'entrar en matèria, el que sí que farem, a banda de parlar, òbviament, de com està el trànsit, és saber com estarà el temps les properes hores. Tothom mira el cel de cara a la Setmana Santa i la informació la tenen des de l'Agència Estatal de Meteorologia i, en concret, el company Said Sabai. Bona tarda.
Bona tarda. Demà dissabte a Catalunya, cel ennuvolat o cobert amb precipitacions, remetent al final del dia al Pirineu Occidental. Al nord-est, intervals nuvolats sense descartar xàfecs aïllats i a la resta, cel poc nuvolat amb intervals de núvols alts. Temperatures en descens, localment notable a les màximes del nord-est, amb valors de fins a 22 graus a Tarragona, 20 a Lleida i 18 a Girona i Barcelona. A més, al Pirineu, extrem nord-est i meitat sud de Tarragona, vent del nord i nord-oest, fort, amb cops molt forts, disminuint a moderat a últimes hores. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Said. I ara us comentem que la DGT, parlant de l'operació sortida de Setmana Santa 2020, espera uns 3,7 milions de desplaçaments arreu de Catalunya. Ara és el moment de contactar amb el Servei Català del Trànsit per saber com estan ara mateix les carreteres. Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda. La veritat és que no és una jornada massa complicada en aquesta xarxa viària. Operació sortida relativament tranquil·la a les principals carreteres i autopistes catalanes. Queda un pèl de lentitud aquí a l'autovia 2, al tram de Sant Joan d'Espí, en sentit Barcelona, bàsicament perquè hi ha un camió avariat que talla carril, no provoca ja grans cues, però sí, s'alenteix la marxa en aquest tram de l'autovia 2, Sant Joan d'Espí, direcció Barcelona. AP7 amb aturades ara, sobretot entre Martorell i Castellví de Rosanes, uns 3 quilòmetres intermitents, aquestes aturades, AP7, direcció sud, sentit Tarragona. I a l'autovia 2 també continua carregat tot aquest tram d'Abrera, en sentit Lleida, a C55, poca cosa, com molt lentitud, aturades puntuals, no arriba al quilòmetre, arribant a Castellgalí, sentit nord, sentit Manresa. Les rondes de Barcelona també han millorat força, un pèl carregades, però ja no tant com abans. La ronda de dalt, sentit Besòs, el tram portuari de la ronda litoral en totes dues direccions. I pel que fa al Vallès, també poca cosa. Bàsicament B30, aturades intermitents, zona de Barberà, sentit sud. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Doncs molt pendents d'aquesta operació sortida de Setmana Santa 2022 i del que sí que estarem pendents ara és de l'actualitat informativa, com sempre, amb els companys informatius de COPE Catalunya i Andorra i en la veu de la Yolanda Bernal. Bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
6 de cada 10 comerços diuen que han pujat o pujaran els preus dels seus productes pel cost de l'energia.
Sí, ho revela una enquesta de la patronal Pimec Comerç. Constata aquesta enquesta que el sector es troba en un moment molt delicat i que està tenint ja un impacte laboral. En alguns negocis ja hi ha acomiadaments. El president de Pimec Comerç, Àlex Gonyi, assegura que moltes empreses han intentat no apujar preus, però ha arribat un moment en què no hi havia una altra sortida.
De vegada passat Nadal i els preus de l'energia seguien disparats, doncs no es pot aguantar més. El que no pot ser és treballar i generar deute, vull dir, això no es pot fer. Per tant, sí, hem tingut, en tot no, però segurament en molts casos sí. Hem tingut que pujar preus, el més ajustat possible, per una banda pujar preus i per l'altra menjar-nos a benefici.
Els sectors que més estan patint aquesta pujada energètica són la restauració i l'hostaleria, alimentació i serveis. Segons l'enquesta, més del 95% dels comerciants preveu un impacte negatiu per la guerra d'Ucraïna i un 86% ja nota una caiguda de les vendes.
I mentrestant, Yolanda, avui es compleix una setmana de la bonificació de 20 cèntims per litre de carburant.
Una bonificació que, recordem, van començar pagant les benzineres. El secretari general de l'Associació d'Estacions de Servei de Barcelona, Vicente Artigas, ens ha confirmat que ja han cobrat i que s'ha facilitat el procés d'informació.
Les estacions de servei estan obligades a declarar el total de litres venuts i com que això ja ho van fer el 31 de desembre del 2021, doncs ha sigut fàcilment calcular la mitjana del 90%, que és el que l'hem ingressat puntualment a totes aquelles bencineres que ho han demanat.
Tot i aquesta bonificació de 20 cèntims, el preu dels carburants serà el més elevat de la història en una Setmana Santa. De fet, aquest preu desorbitat ha fet que molta gent canviï els seus plans i es quedi sense viatjar.
I la superilla de l'Eixample de Barcelona, un dels projectes estrella de l'alcaldessa Ada Colau, arriba a la Fiscalia.
La plataforma Salvem Barcelona ha presentat una denúncia per un presumpte delicte contra l'ordenació del territori. D'aquesta superilla, recordem que vol transformar el centre de la ciutat en eixos més verds, i això tindrà grans afectacions en la mobilitat i també en el comerç. Francesc Granell, economista, és un dels impulsors d'aquesta demanda.
L'alcaldia nostra és que se cree que la gente se pasea en coche por la ciudad, y esto no es verdad. La gente no se pasea en coche por la ciudad. La gente va en coche porque tiene que hacer cosas, ¿no? Y porque realmente, claro, el transporte público tampoco es tan bueno.
Salvem Barcelona vol evitar l'inici de les obres, que està previst pel mes de juny, tot i que hi ha moltes veus contràries al projecte. De fet, hi ha entitats que havien presentat al·legacions. Fins ara no s'havia donat el pas de portar-ho a la via penal.
I atenció, perquè a partir de l'1 de juliol no es podrà fumar en cap platja de Barcelona.
L'any passat ja es va fer una prova pilot en 4 platges i ara el que es fa és extendre aquesta mesura. Fins al mes de juny es farà una campanya informativa i, mentrestant, l'Ajuntament ha de modificar l'ordenança perquè la mesura pugui entrar en vigor el mes de juliol. El consistori insisteix en els efectes nocius del tabac per la salut i també pel medi ambient. Per això, Gemma Tarafa, regidora de Salut, diu que Barcelona serà pionera.
S'està avançant, i avançar-se vol dir treballar en la sensibilització i en la conscienciació de qüestions que són lentes, perquè volen dir canvi d'hàbits i canvi de conductes, però que tenen uns impactes sobre la salut en el mig i en el llarg termini immenses. I per tant, en aquest sentit, Barcelona està sent una ciutat pionera que empenya una qüestió que passarà a nivell de tot l'estat espanyol.
Perquè es compleixi aquesta prohibició, es desplegaran agents cívics i Guàrdia Urbana per les platges amb capacitat per sancionar multes que seran de 30 euros.
Salut reforçarà el sistema de vigilància dels virus respiratoris, inclosa la Covid.
El mes de maig es posarà en marxa una nova plataforma que es diu Cívic i el que fa és actualitzar el sistema actual, ampliant el nombre de mostres i que serà 10 vegades més representatiu. Es podrà actuar de forma més ràpida i més eficaç. El nou sistema incorpora tot el que s'ha après durant aquests 2 anys de pandèmia, com explica Jacobo Mendioroz, subdirector de Vigilància de l'Agència de Salut Pública.
És un circuit que d'alguna manera, crec que ho han explicat molt bé, integra totes les lliçons que hem tingut durant la pandèmia en quant a la importància d'utilitzar sistemes d'informació àgils, registres còmodes, analítiques avançades de dades, optimitzar els registres, que per a la part epidemiològica per nosaltres és extremadament important.
La vigilància es farà amb les mostres de 33 centres d'atenció primària i 10 hospitals representatius d'arreu de Catalunya.
I declaren els jutjats a Tremp treballadores de la residència Fiella, on van morir 64 residents per Covid.
I han confirmat que la gestió de la pandèmia en aquest centre va ser un caos. Ningú no tenia formació, no coneixien els plans de contingència, no tenien EPIs i només disposaven d'una mascareta per setmana. Moltes d'aquestes treballadores han reconegut que es van sentir soles i que hi havia residents de demanant ajuda als passadissos. Ho explica Xavier Prats, que és l'advocat de l'acusació popular.
Fins i tot hem tingut coneixement, no?, i hem preguntat amb aquesta dona allà de nits, de escolta, que és veritat que hi havia padrins que estaven al passadís demanant ajuda? Sisplau, ajudeu-me. Diu, sí, això ho vaig viure jo, això no ho podré oblidar mai. I aquest testimoni trenca el cor i realment per això estem aquí, no?, per evitar que mai més cap residència de Lleida, de Catalunya o d'on sigui puguin passar aquestes barbaritats.
En total està previst que declarin 49 treballadores d'aquest centre. Recordem que hi ha dues persones investigades, són la directora i la responsable d'higiene, que estan acusades d'homicidi imprudent i tracte degradant.
Més informació a Cope.es i a les xarxes socials de Cope Catalunya i Andorra. Yolanda Bernal, gràcies i bon cap de setmana.
Igualment, fins dilluns.
7 de la tarda i 10 minuts, i ara arriba el moment de l'altra actualitat de l'esportiva. Senyor Albert Díez, bona tarda.
Senyora Montserrat Rodríguez, bona tarda a tothom, què tal?
Bueno, bé, d'aquí una estona en parlarem de la mola de l'Alexia Putellas, que ha destronat a la de Leo Messi. En parlarem amb el gremi de pastissers, ho dic perquè...
Està on faller, estem parlant de la millor jugadora del món.
I me n'alegro molt que així
sigui. No catalana, no espanyola, no europea.
Around the world.
Around the world.
Efectivament.
Alexia Putellas.
Escolti'm, avui és dia de ressaca europea pel Barça i ja sabem, per cert, què és el que té Piqué, que ha estat lesionat a Frankfurt, no?
Sí, contextualitzem. Eintracht de Frankfurt 1, Barça 1, el primer assalt dels quarts de final, la tornada i, vaja, la decisió final de qui estarà a les semifinals el dijous vinent, dijous sant, a partir de les 9 de la nit al Camp Nou. Un mal partit del Barça, diríem, mal partit, bon resultat pel que es va veure davant l'Eintracht. Es va començar a torçar tot ja des de l'inici, als 23, lesionat Piqué, i acaba de sortir del forn el comunicat mèdic. Què té Gerard Piqué? Víctor Navarro, bona tarda.
Bona tarda, Montse i Albert. Doncs després d'aquestes proves que li han fet només aterrar a Barcelona, Gerard Piqué té una tendinopatia de l'adductor de la cama esquerra. Això vol dir que és baixa segura contra el Levante aquest diumenge a la ciutat de València, a les 9 de la nit, i no està descartat degut a que Gerard Piqué sempre té ganes de jugar i, evidentment, sempre va per davant el seu físic, no està descartat contra l'Eintracht, contra la tornada d'aquest partit que comentaves, Albert, del proper dijous, dijous sant, a les 9 de la nit al Camp Nou, al Barça-Eintracht, i veurem com evoluciona durant aquesta setmana. Aquest diumenge, Xavi podrà triar contra el Levante entre tres centrals per les dues posicions. Està Ronald Araujo, Eric García i Clement Lenglet, els té disponibles, i haurà de triar entre dos d'aquests centrals, també pensant en si està o no Gerard Piqué, o si pot arribar o no contra l'Eintracht. L'altre nom propi del dia ha estat Luke de Jong, que ha tornat als entrenaments, ha donat negatiu en Covid i ha entrenat amb el grup després de 6 dies fora dels terrenys de joc. En el cas de Memphis Depay, ha fet part de la sessió amb el grup i si demà es troba bé, si demà completa l'entrenament, podria entrar en la convocatòria contra el Levante. Per diumenge, a la visita a la ciutat de València, no hi seran, a més de Piqué per lesió, tampoc hi seran per lesió Umtiti, Sergi Roberto, Serginho Dest i Ansu Fati. No hi ha sancionats i dels apercebuts en Lliga són 3, Frenkie de Jong, Eric García i Ronald Araujo. Si veuen groga, no jugaran contra el Cádiz, el seu Cádiz, Montse, al Camp Nou el proper dilluns 18 d'abril a les 9 de la nit.
Gràcies, Víctor. Així està el Barça. Adéu. Recordem, jornada número 31 a primera a la Lliga Santander, 9 de la nit, perquè el Barça està abonat a jugar a les 9 de la nit. Llevant Futbol Club Barcelona el diumenge vinent abans. Demà jugarà el Real Madrid, el líder de la Lliga, Real Madrid-Getafe, també a les 9 de la nit.
I diumenge juga l'Espanyol, que rep el Celta a Cornellà Prat.
Sí, juga l'Espanyol a un quart de 5 de la tarda, el Celta, que ve després d'aquest controvertit, ho direm així, arbitratge davant el Real Madrid de González Fuertes, i durant tota la setmana arrosseguem aquests dubtes de RDT i Diego López, Diego López al porter i Raúl de Tomàs al davant, el conjunt blanquiblau, l'home que més sap de l'Espanyol, com a mínim aquesta casa... Quique Iglesias, bona tarda.
Bona tarda. L'Espanyol farà demà el darrer entrenament previ al partit de diumenge contra el Celta. Demà podem saber si és que Vicente Moreno vol desvetllar alguna cosa, si estan Diego López i Raúl de Tomàs al 100% per ser titulars. Jo no ho crec, però sí que aquest matí la gent era més optimista que fa un parell de dies, almenys perquè Raúl de Tomàs i Diego López estiguin d'inici a la banqueta. Així que Hoyer continuaria sent el porter i veurem qui fa de davanter centre, després de l'altre dia que Loren no fes un gran partit i Dimata sí que jugués uns bons minuts en els darrers instants del partit contra la Reial Societat. El partit començarà a 4:45 de la tarda del diumenge. Demà, entrenament a Sant Adrià i roda de premsa de Vicente Moreno. No hi haurà convocatòria.
Tot apuntat, gràcies, Quique. Baixem un esglaó, deixem el Barça, l'Espanyol, deixem la Lliga Santander i parlem, Montserrat, de la Lliga Smartbank, la Lliga de Segona.
Efectivament, perquè també diumenge juga el Girona.
Sí, ho fa a propet, vaja, això de les distàncies cadascú avalua com vol, però vaja, Saragossa, a Saragossa la Romareda, Saragossa, Girona, jornada 35 de la Lliga Smartbank a les 4 de la tarda i té per triar Mitchell, el tècnic del Girona, que només té les baixes per lesió de Darío Sarmiento i de Ibra Kebe. Avui, dos dies abans del partit, la prèvia, ha parlat Mitchell i hem rescatat un document, el pla de partit que espera, així vol que jugui el Girona a la Romareda.
La principal situación que tenemos que generar es quitarles el balón, porque ya te digo que es un equipo que empuja mucho y empuja mucho con su afición. Son las dos cosas que les he pedido a los jugadores. Tenerla primero y cómo la vamos a tener para que el rival no nos genere situaciones de transición y nos genere situaciones de gol en contra.
Un Girona que encadena 5 victòries seguides, que és quart a la classificació de segona, que fa unes setmanes parlàvem d'intentar assegurar la promoció i ara no es descarta inclús aquesta segona, aquesta primera, aquestes places d'ascens directe.
I avui ha passat per Esportscope Albert Aitana. Bon matí, que ha explicat?
Doncs primer recordar que començàvem aquest bloc d'esports parlant d'Alexia Putellas i de la Mona.
Efectivament.
Són companyes d'equip, són campiones de tot. Alexia Putellas, Aitana, bon matí. El que està fent ara Aitana és estar, igual que Alexia, concentrada en aquest cas amb la selecció espanyola. Venen en un partit amistós d'empatar un gol davant el Brasil, un empat de molt de mèrit davant la Canarinha, si és que es pot considerar amistós un Espanya-Brasil, i tenen doncs gairebé o sense el gairebé una final el dimarts vinent a Glasgow davant Escòcia per assegurar plaça al Mundial. Ja la tenen assegurada i disputaran l'estiu vinent l'Eurocopa. I avui hem parlat, ara que es parla d'omplir estadis, com és el cas del Camp Nou, es tornarà a omplir el divendres 22 d'abril davant el Wolfsburg a les semifinals de la Lliga de Campions, li hem parlat d'omplir també els estadis, que és el que reclama el president de la Lliga de Futbol, Javier Tebas, de la Lliga de Primera. I ha dit això, Aitana, bon matí, Esportscope.
Quan la Lliga sigui més competitiva i es faci un esforç també per part de les institucions, quan aquesta Lliga tingui més nivell, crec que s'ha de començar per aquí, no? Quan totes les condicions siguin millors, crec que omplirem més estadis, però mentre les condicions segueixin així, no crec que la gent vulgui venir a veure partits de la nostra Lliga, perquè, sincerament, no criden l'atenció tal com està ara mateix, no? Vull dir, crec que s'han de millorar moltes coses per parar totes les
autoritats. Aitana, bon matí. Contundent a Esportscope. Mira, tancaré recordant el que més ens crida l'atenció de les enquestes que vehiculem a través del Twitter, sí. @Esportscope. Mira, et destaco l'enquesta Perica. Ai, hi ha moltíssima gent opinant. Com valoreu la gestió de Rufete, que és l'actual director esportiu? Bona, regular o dolenta? Moltíssima gent opinant. Guanya 75% dels vots. Dolenta.
Vaja. I del Barça?
Del Barça? Ai, del Barça. Passa el Barça o no passa el Barça? A les semifinals de l'Europa League?
Sí, sí, sí.
Sí, sí. Més del 80% dels vots dels que han opinat pensen que sí, Montserrat.
Albert Díaz, moltes gràcies. Més informació a cope.es i també a les xarxes socials d'Esportscope. Gràcies,
bon cap de setmana. Bon cap de setmana. Que vagi molt bé.
Igualment. Adéu-siau. Les 7 de la tarda i 18 minuts a la linterna de Cope Catalunya i Andorra. Estem copsant l'actualitat i avui l'actualitat passa per parlar de la variant XE de la Covid, que diuen que és la més transmissible fins ara i està sota investigació de l'OMS. Però què se'n sap? Ara en parlem aquí en el programa.
La linterna.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cope Catalunya i Andorra.
Para comprar o vender tu coche, primero en flexicar.es.
Lujodux.com. ¿Necesitas reformar tu piso, casa o apartamento?
Marcamos la diferencia.
Lujodux es tu mejor elección, pues lo diseñaremos según tus preferencias y ajustado a tu presupuesto. Nos caracterizamos por ofrecer unos acabados sencillamente perfectos. Lujodux, 93-448-1768. Calle Sants 316.
Kiki Morente llega a Casino Barcelona. De Madrid vengo con flores. El 23 de abril descubre el último disco de la gran promesa del nuevo flamenco en un ambiente íntimo. Recuerda, el 23 de abril Kiki Morente pondrá banda sonora al San Jordi de Casino Barcelona. Entradas en casinobarcelona.com. Plazas limitadas.
A mí me lleva al aire.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Gran concierto de Mocedades y Los Panchos. El 12 de abril a las 8 y media de la noche en la Sala Bars de Barcelona. Mocedades y Los Panchos, por fin juntos en concierto. Compra tu entrada en la web bars.cat y en las taquillas de Sala Bars. 12 de abril, gran concierto de Mocedades y Los Panchos. No te lo puedes perder.
La variant XE de la Covid ja està sota investigació de l'Organització Mundial de la Salut. Després de la variant Omicron i de la Deltacron, els experts ja estudien aquesta nova variant que ha fet créixer el nombre de casos de Covid en alguns indrets. Aquesta variant diuen que és una combinació d'Omicron i de l'Omicron sigilosa que es va detectar al Regne Unit el 19 de gener i que des d'aleshores s'ha trobat en més de mig miler de seqüències. Avui en podrem parlar amb l'epidemiòleg i investigador de l'Institut de Salut Global, el doctor Quique Bassat. Senyor Bassat, què tal? Bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Què se sap exactament fins ara d'aquesta variant XE?
Bé, tot el que sabem són especulacions ara mateix, perquè no tenim una informació molt detallada. El que se sap és que és una barreja, una combinació de la variant Omicron tradicional i de la Omicron sigilosa, i s'especula que podria ser una miqueta més infecciosa. Es parla d'un 10% més infecciosa que qualsevol de les dues variants per separat, però encara no sabem si té qualsevol altra característica que la faci més perillosa o diferent de les que coneixíem fins ara.
O sigui, que no compleix, diguem-ne, els requisits per encendre les alarmes, doctor?
No, el que passa és que s'ha detectat i, com a tal, ha passat a ser una de les variants sota investigació, que és el nivell més alt de vigilància que té qualsevol variant nova que es troba, però de moment no fem res més que vigilar i monitoritzar què està causant.
Imagino, doctor, que de noves variants n'aniran apareixent i que per aquest motiu els sistemes, com bé deies, de vigilància epidemiològica no es poden abandonar, no?
Absolutament. Els sistemes han de continuar i hauran de continuar durant encara molt de temps. Són els que ens permetran detectar si apareix alguna variant potencialment perillosa i que ens ajudaran a entendre si poden canviar les circumstàncies de transmissió que es doni en aquell moment. Però això és una cosa normal que es fa a les malalties infeccioses. Es fa una bona vigilància epidemiològica i si es detecta alguna cosa nova, doncs almenys estem preparats per entendre millor i abans el que pugui causar.
De moment, que sapiguem, no ha existit encara cap variant que evadeixi les vacunes o provoqui una malaltia més greu, no?
No, i tenim molta sort perquè les vacunes actuals, inclús les inicials, segueixen protegint molt bé contra la malaltia greu, que és el que ens interessa més evitar. Sabem que les vacunes no protegeixen tan bé contra la infecció i això és un mal menor amb el que hem de conviure, i ho hem vist amb la sisena onada, on moltes persones adequadament vacunades s'han infectat, però tot i això sabem que segueixen protegint contra la malaltia greu i contra el risc de morir-se, no? I això és el més important.
Avui per avui, hores d'ara, com està la situació de la Covid? Hem d'estar tranquils, doctor Bassat?
Jo crec que sí, que estem en una nova fase. que convivim de manera diferent amb la transmissió que pugui existir. Som capaços d'acceptar o assumir que seguirà havent una certa transmissió perquè com a població estem adequadament protegits gràcies a les vacunes i gràcies a la immunitat natural que hem adquirit d'infectar-nos tant en les darreres sis onades. No vol dir això que s'hagi acabat la pandèmia, ni molt menys, però tot em fa pensar que estem avançant a passos de gegant cap a la normalització del que està passant i per avançar cap a una nova fase en la que normalitzarem que segueixi havent transmissió. No causarà una disrupció tan gran com ha causat durant aquests dos últims anys.
Sobre la fi de la mascareta, doctor, podrem dir que simbòlicament marcarà el final de la pandèmia?
Sí, com a mínim és una data de celebració simbòlica. No, ni molt menys estem al final de la pandèmia, ni tan sols estem al final de la sisena onada. Encara tenim una transmissió relativament alta. Però, com a mínim, hem donat la passa final d'abandonar la darrera gran mesura de protecció que ens causava una certa disrupció a la nostra vida normal. I això és un motiu, jo crec, de celebració. No vol dir que haguem de baixar la guàrdia el dia després de treure's la mascareta, no vol dir que la gent s'hagi de treure la mascareta si no se sent segur fent això, i la gent podrà seguir portant la mascareta si això els fa sentir-se més segurs, però com a mínim ja ho hem dit, és una data simbòlica de celebració perquè era l'última cosa que faltava per eliminar.
Amb les dades que ja teníem, doctor, vostès, els pediatres, ja havien proposat retirar la mascareta ja fa un parell de mesos, perquè amb les dades que teníem els nens ja se la podien treure fins i tot abans que els adults.
Sí, i hem perdut una oportunitat de monitoritzar de forma molt propera què hagués passat en quant a quina hagués sigut la conseqüència directa d'eliminar la mascareta en un grup específic de la població. I això ens hagués donat encara més arguments per fer el que farem ara, però basat en dades científiques i no basat en una decisió salomònica. No, no passa res, es va decidir a nivell nacional que es trauria la mascareta a tothom al mateix temps. Però repeteixo, crec que ha sigut una llàstima perquè els nens han guanyat dos mesos extra de portar mascareta quan podien haver-se tret.
Clar. Bueno, el que està clar, doctor Bassat, és que si mirem els països veïns que ja han tret la mascareta abans que a Catalunya, no hi ha hagut un cataclisme, no? La cosa funciona bé, cap problema.
Sí, ni molt menys, no hi ha hagut cap cataclisme, però sí que hi ha hagut un augment de la transmissió i això és algo que hem de tenir molt clar, que quan traiem la mascareta, de retruc veurem aquest augment de la transmissió. Però mentre no hi hagi un augment de la pressió assistencial dels ingressos hospitalaris o dels ingressos a la UCI, no ens hauria de preocupar aquest augment de la transmissió. Tenim una població predominantment ben protegida i els únics que s'haurien de preocupar són els grans vulnerables, que són els que ja aniran amb compte, perquè porten dos anys fent-ho molt curosament, i els que no estan vacunats. Els que no estan vacunats sí que han de recordar que segueixen a risc i que per tant, no, ja no tindran la protecció de les persones al seu voltant portant mascaretes i seran encara més vulnerables a infectar-se i a malaltir.
El fet de que la retirada sigui a partir del 20 d'abril i no pas abans de la Setmana Santa, imagino que ja ho comentàvem en aquest programa, no?, que el fet de que hi hagi la Setmana Santa pel mig, això crea doncs molta mobilitat, més relació entre la gent, etc., no? Millor fer-ho després d'aquesta Setmana Santa.
Jo crec que no hagués importat gaire quan ho fèiem. L'important era fer-ho. I sempre se't pot criticar per haver-ho fet massa d'hora o per fer-ho massa tard. Sempre hi haurà algú que no estigui d'acord. Jo agraeixo que s'hagi anunciat amb dues setmanes d'antelació, perquè sí, això dona temps a que com a societat ens preparem. Això serà un moment important en aquesta pandèmia. I perquè no sembli una decisió improvisada, com ha passat en moments anteriors de la pandèmia en què s'han anunciat mesures d'un dia per l'altre. I jo crec que això no té massa sentit. Però repeteixo, jo crec que no hagués canviat gaire cosa fer-ho abans de la Setmana Santa o després de la Setmana Santa. I totes les situacions condueixen a molta transmissió en qualsevol cas, no? Llavors, tampoc canviarà molt la situació.
Bueno, doncs apel·lem, com sempre, al sentit comú i, sobretot, als llocs on hi hagi gent gran, hospitals i mitjans de transports, dur-la a la mascareta. I si estem a l'aire lliure, molt millor estar sense mascareta, això és obvi, però interiors a partir del dia 20. Li agraeixo molt, doctor Lluís Bassat, epidemiòleg i investigador de l'Institut de Salut Global, que hagi estat amb nosaltres avui parlant d'aquesta nova variant, la XE de la Covid, que deien que és, o diuen que és la més transmissible fins ara, i hem de dir també que està sota investigació, que de moment la cosa està tranquil·la. Doctor Bassat, gràcies, bon cap de setmana i bona Setmana Santa, si no en parlem.
Moltes gràcies a vosaltres, igualment.
Adéu, bona tarda.
La Linterna.
COPE, Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La última hora de la guerra de Ucrania y las claves para saber cómo te afecta las encuentras todos los días en COPE y en COPE.es.
¿Dónde he dejado las llaves? ¿Dónde estarán las llaves? Que la alarma de Movistar Prosegur tenga un servicio que te lleve tus llaves cuando no las encuentras o te dé asistencia en caso de emergencia, te lo esperas. Lo que te va a sorprender es la superoferta de solo 9,90 euros al mes durante 6 meses contratándola hasta el 20 de abril. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Pedid. Pedid y se os dará.
Vive como nunca. La Semana Santa de siempre.
Hoy. Ante nosotros.
También desde el cine.
Se han cumplido las escrituras.
Siente la Semana Santa con 13.
El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha demanat respecte, prudència i sentit comú a tota la ciutadania a partir del dia 20 d'abril, quan ja no serà obligatori portar la mascareta en interiors. Tot i això, considera que aquest és un pas positiu que suposarà deixar enrere l'última restricció de la Covid, que a més és molt simbòlica. Què passa, doncs? Després d'aquesta notícia sobre la retirada de les mascaretes, hi ha hagut dos tipus de reaccions. La de les persones que estan desitjant treure-se-les com més aviat millor i les que diuen que les continuaran portant perquè els fa una certa por. Avui vull comentar tot plegat amb l'Antoni Sanz, que és el doctor en psicologia i membre del grup d'investigació en estrès i salut de la UAB. Professor Sanz, bona tarda.
Molt bona tarda.
Escolti'm, des de l'aspecte psicològic del final de les mascaretes, veu vostè que hi existeix aquest dos tipus de reaccions que abans parlava?
Bé, de fet, jo diria que hi ha una tercera condició. És les persones que mantindran l'ús de la mascareta, però de forma selectiva. És a dir, en determinades situacions, determinats contextos, i que és probable que aquestes persones mantinguin l'ús d'aquesta mascareta fins i tot a llarg termini. En definitiva, és altament probable que passi el que ha passat en molts països orientals des de fa molts anys, que s'utilitza d'una forma molt normalitzada en alguns contextos i per part d'algunes persones l'ús de la mascareta.
Uh-huh. Professor, fa dos anys que fem uns esforços adaptatius molt grans i aquest imagino que no serà dels més significatius, no? Que, ja que fa temps que hem anat desescalant a poc a poc.
Efectivament, portem dos anys fent un esforç d'adaptació realment molt considerable, no només des del punt de vista de la intensitat dels canvis d'hàbits que hem hagut d'incorporar a la nostra quotidianitat, sinó la rapidesa amb els quals els hem implementat. I la veritat és que aquests no seran particularment els més traumàtics. Això que ve a partir d'ara, que és en definitiva, com tu deies abans, és treure, diguem-ne, aquesta obligatorietat d'utilitzar la mascareta en interiors. Per tant, és de preveure que les persones tinguin una capacitat d'adaptació en relació a deixar d'utilitzar la mascareta, pues, la veritat és que bona.
Ja. Sobre la possible, això, que por que moltes persones puguin tenir a l'hora de treure's la mascareta per aquesta certa sensació de desprotecció, vostè creu que serà més els avantatges que no pas els punts negatius?
Sí, cap mena dubte. De fet, justament la primera de les desescalades, per dir-ho d'alguna manera, que es va produir en relació a l'ús de la mascareta, que va ser aproximadament fa un any, una mica menys d'un any, el juny del 2021, molts mitjans de comunicació van començar a parlar d'una cosa que era tremenda i era catastròfica, que era la síndrome de la cara buida. Bé, la qüestió és que des del punt de vista científic ningú ha definit la síndrome de la cara buida. Era una manera molt exòtica, molt dramatitzant, de posar-li nom a un problema que realment no s'ha produït. És cert que en alguns casos molt concrets, segurament de persones que ja tenien una condició prèvia, per exemple, de problemes d'autoestima, de problemes d'autoimatge personal, doncs els hi resolti algun problema. però no serà el cas de la immensa majoria de la població.
Uh-huh. A mi m'ha fet gràcia això de que hi ha certa evidència científica que amb la cara tapada ens veiem més guapos, no? Veiem el 70% de la cara i tendim a imaginar que si els ulls són macos, darrere hi ha una persona molt guapa, no?
Sí, efectivament. És una mica el mateix que ens passa quan estem en una situació, per exemple, en una discoteca, en la qual no hi ha prou il·luminació.
Sí.
Moltes vegades el que fem és nosaltres, la nostra imaginació omple els buits que, no, que ens deixa, diguem-ne, la visió. I en aquest sentit, moltes vegades, bueno, de fet, hi ha uns quants estudis que així ho han corroborat.
Sí.
No és gaire l'evidència, perquè a més és una qüestió doncs, una mica, diguem-ne, excèntrica des del punt de vista de l'interès científic general, però sí que és cert que sembla que les persones, quan porten la mascareta posada, els altres els percebem d'una forma, diguem-ne, més positiva des del punt de vista de la bellesa.
Uh-huh. Escolta'm, imagino, professor, que després del fet d'haver dut durant tant de temps la mascareta, això ha contribuït i molt a la fatiga pandèmica, no? I això jo crec que fa preveure que més aviat la gent estarem allegeurits de deixar de portar-la.
Precisament. És a dir, la fatiga pandèmica té a veure amb aquests esforços d'adaptació, de canviar les nostres rutines, d'implementar nous comportaments que prèviament no fèiem, d'una forma sistemàtica i, a més, molt ràpid. Pràcticament ho havíem de fer d'un dia per l'altre. I justament l'ús de la mascareta ha estat, jo diria, que el buc insígnia precisament d'aquesta fatiga pandèmica. En aquest sentit, és això el que fa preveure que, efectivament, en el moment que, que la totalitat de la població es pugui desprendre de l'ús de la mascareta, produirà segurament un alliberament general. Evidentment, continuen havent-hi una sèrie de persones que tenen la recomanació, no l'obligació, en determinats contextos, perquè són persones d'alta vulnerabilitat,
clar,
de mantenir la mascareta.
Clar, l'altre dia també deia el conseller de Salut i feia una crida a ser respectuosos amb les persones que voldran continuar portant la mascareta en interiors, o bé perquè la volen portar perquè sí, o bé perquè tenen o són persones de risc, i diu que hi ha una situació que també es pot produir, sobretot a l'entorn laboral, no? Hi haurà diferents casuístiques. Si un company, per exemple, és una persona fràgil, no ens costarà gens posar-nos la mascareta a la feina, no?
Exactament. Segurament hi haurà un procés de normalització en entorns impersonals, per exemple, en transport públic. Per què? Perquè justament el fet que, per exemple, aquest decret que ha preparat, que ha elaborat el govern espanyol, prevegi les recomanacions, farà que això faciliti que les persones que necessiten o que consideren que necessita l'ús de mascareta no se sentin estigmatitzades. Moltes vegades no ens preocupa tant com veuran les altres persones el nostre comportament, sinó quines causes creuran les altres persones que té el nostre comportament. Llavors, clar, el fet que hi hagi una recomanació per a algunes persones vulnerables a portar mascareta farà que si jo, per exemple, penso que sóc una persona vulnerable,
sí,
i vaig al transport públic i em poso la mascareta, pensaré que els altres em veuran amb normalitat perquè podrien pensar de mi que sóc una persona vulnerable. Clar, això passarà en zones més impersonals, en espais com, per exemple, un transport públic. Probablement això no passi necessàriament en una zona molt més personal, com per exemple el teu entorn de treball, i aquí sí que és probable que apareguin, sobretot molt al principi, doncs alguns problemes que s'hauran de gestionar, evidentment.
Hombre, sobretot si et toca o tens algun company hipocondria, que ja ho passen bastant malament, eh? De per si,
sí,
sense mascaretes abans de la pandèmia, i amb això de la pandèmia s'ha agreujat i molt, no? Perquè fet de pensar, escolta'm, el meu company de la dreta no porta mascareta, aquí, saps? És allò com dir, potser està malalt i jo no ho sé, no?
Exacte. De totes maneres, fixem-nos que estem parlant del plànol de l'especulació. És a dir, realment no sabrem què ha passat fins que, efectivament, els estudis que segurament s'estan iniciant ara,
sí,
doncs ens donin doncs, una imatge de que, efectivament, com ha evolucionat en el temps, diguem-ne, aquesta desescalada de l'ús de la mascareta, si, efectivament, doncs, tothom l'abandona a curt termini o hi ha un determinat percentatge, que és altament probable que passi, que ja d'una forma estructural la continuï utilitzant de forma selectiva en determinats,
sí,
entorns, que és el que passa justament en cultures que la tenen molt normalitzada, per exemple, al Japó, o si, pel contrari, el que passa és que d'una forma sistemàtica, en part com a conseqüència d'aquesta estigmatització personal que podia passar en determinats espais privats, laborals, etc., doncs finalment hi ha aquesta pressió. Jo crec que, sincerament, això no passarà. Però, bueno, és qüestió de veure les dades, el que ens diuen d'aquí uns mesos o uns anys.
Bueno, doncs ja veurem què és el que passa d'aquí al dia 20. Encara queden uns dies per anar-nos mentalitzant del tema de les mascaretes. T'agraeixo molt a Antoni Sanz, doctor en psicologia i membre del grup d'investigació en estrès i salut de la UAB, que hagi estat amb nosaltres. T'agraeixo molt que hagis dedicat aquest divendres a estar una estona amb la linterna de COPE Catalunya i Andorra. Que passi vostè un molt bon cap de setmana.
Adéu. Moltes gràcies, un plaer.
Molt amable. Adéu-siau.
Adéu-siau.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Les 7 de la tarda, 39 minuts. Bueno, ya sabéis que la sucesión de Matías Prats en línea directa ha terminado. ¿Y los ganadores? ¿Quiénes han sido? Pues los clientes, porque han ganado con la bajada de hasta 150 euros en su seguro de coche y el servicio de taller puerta a puerta. Y tú, tú también puedes ganar si te vas a línea directa, porque para celebrarlo vas a participar en el sorteo de un BMW Inyección 3. Llama al 917-700-700, 917-700-700, en lineadirecta.com o entrando en la aplicación de clientes. Consulta condiciones en línea directa.
Mano Mano. Para las obras de los más pro, la solución es Mano Mano Pro. A los profesionales no nos gusta perder el tiempo buscando material entre mil estanterías y pasillos. En realidad nos encantaría que alguien lo hiciera en nuestro lugar. En Mano Mano Pro te asesorará nuestro equipo de expertos en tus compras de lunes a viernes de 8 a 6.
Mano Mano.
Mano Mano Pro. Trabajamos duro contigo.
Bueno, i arriba el moment de parlar de la Mona. Ja sabeu que queda poc, però si voleu tenir alguna idea de quina comprar, us dic que la que més s'està demanant és la de la futbolista Alexia Putellas. Ha destronat a Leo Messi, ni més ni menys. D'això en parlem d'aquí un moment.
¿Verdad que a todos nos gustaría vivir en un mundo más limpio? Hace más de 20 años, Iberdrola tomó el compromiso de apostar por las energías renovables. Hoy, después de una inversión superior a los 100.000 millones de euros, Iberdrola se ha convertido en la energética de referencia a nivel mundial en sostenibilidad. Juntos, creamos un mundo mejor. Iberdrola, por ti, por el planeta. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Fa dies que les pastisseries llueixen les millors mones de Pasqua als aparadors. Després de 2 anys de restriccions contra la pandèmia, aquesta serà la primera Setmana Santa en què padrins, madrines i fillols ho podran celebrar plegats. Imagino que el Gremi de Pastisseria de Barcelona és optimista sobre aquesta campanya de Pasqua. En parlem amb l'Elías Miró, que és pastisser i president del Gremi de Pastissers de Barcelona i província. Senyor Miró, què tal? Bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Imagino que optimistes, no?, sobre aquesta campanya després de 2 anys de restriccions.
Doncs sí, perquè per fi sembla que podrem celebrar la Pasqua doncs, amb família, amb amics, amb padrins, amb fiols, i doncs bé, això és una molt bona notícia.
Pel que fa a les preferències dels fillols, enguany hi ha una clara estrella, no?, la pilota d'or de la futbolista Alexia Putellas.
Doncs així sembla. Jo dic-ho així perquè doncs, ha sigut una mica una estrella, diguéssim, que llueix amb força, però d'última hora, eh? I aquesta estrella es diu Alexia. Ha sigut una sorpresa. Realment, la bona acollida que està tenint la mona de l'Alexia, perquè, doncs, bé, si ens ho haguessin dit fa tan sols 6 mesos, jo crec que ningú hauria endevinat.
Clar que no. La pilota d'or de la futbolista Alexia Putellas, que ha destronat a la figura del Leo Messi, que després d'acabar la seva etapa al Barça sembla que ja no existeix.
Doncs sí, jo crec que el tema del futbol femení doncs, també ha arribat en un moment perfecte, no? Que sembla doncs, que el futbol masculí no està tan bé com hauria d'estar, no tenim cap futbolista destacat del Barça masculí,
sí.
I aleshores, doncs bé, ha trobat el camí perfecte per destacar, no? I amb actes recents, com l'altre dia al Camp Nou, 90.000 persones, sí. Etcètera, doncs sembla que la cosa va endavant amb força.
És veritat. D'altres temàtiques, podríem dir, Elías, més demanades són els personatges dels superherois i també els que fan referència a sèries d'èxit, com La Casa de Papel o El Juego del Calamar?
Doncs correcte. Aquestes dues últimes potser per un públic ja una miqueta més adult, val? O més adolescent, no?
I el superheroi, doncs bé, que sembla ser que hi ha algun que s'ha convertit que pràcticament en un clàssic, no? Potser l'Spiderman fa anys que ens acompanya amb força i veig que continua apretant.
Uh-huh. Parlem de preus. Tot està pujant, ja sabem, s'ha encarit la llum, el gas, etc. Després tenim el tema de la guerra d'Ucraïna, de la qual en parlarem, que teniu una campanya solidària. Parlem de que les mones de Pasqua també pujaran?
Una mica, però jo crec que també és cert que el sector hem intentat posar-nos una miqueta d'acord i fer un esforç perquè un producte com la mona, doncs, que pel seu component d'artesania doncs, ja per si no és que sigui cara, però val uns diners, i intentarem doncs, que aquesta pujada de preu sigui mínima, malgrat que, com dèieu bé, l'electricitat, el gas, etc., són coses que els pastissers fan servir molt, no? Tant per la climatització com per les neveres, els forns, etc., uh-huh. I realment doncs, ens han afectat força. Però bé, malgrat aquesta puja i que la puja d'algunes matèries primeres està entre el 20-15%, etc., intentarem que les mones no pugin gaire més d'un 5 o d'un 6%.
Uh-huh. Bueno, val la pena, escolta'm, perquè s'ha de celebrar les coses, eh? I quan estem parlant, a més, de producte de qualitat, estem parlant de producte del bo, d'allò que diem nosaltres, bo de debò.
Correcte. De la pastisseria del barri i fet d'última hora. Aquest producte que pot ser lliure de conservants i colorants, doncs, perquè està acabat de fer, i això una mica, doncs, el gremi de pastissers és el que intentem de comunicar, no?, que compris la mona al teu pastisser, el pastisser del teu barri, doncs que segurament serà feta de l'últim moment.
Uh-huh. Parlem d'aquesta campanya solidària, Elias. El sector de la pastisseria també us voleu sumar a aquesta onada de solidaritat amb els refugiats d'Ucraïna. Com ho feu?
Doncs bé, hem tirat endavant una campanya que es diu Mona per la Pau, i en aquesta campanya els pastissers ens hem posat d'acord per fer un donatiu d'un euro per cada mona de xocolata venuda. Aleshores, creiem que és important doncs, remar tots junts i que aquesta diada doncs, que per als pastissers doncs, és una diada important, una diada on es factura, doncs, també doncs, que, degut a això, la nostra col·laboració pugui ser quantiosa i d'aquesta manera, així, ajuntant-nos a tots, poder fer una campanya que s'hi noti, no? que se'n senti parlar una mica.
Tant
I amb això estem.
Uh-huh. Teniu pensat vendre més de 700.000 mones artesanes, no?
Sí, ens sembla que sí, que ja recuperarem aquestes dades, que són dades ja del 2019, que són d'abans de la pandèmia, no?, i que tantes ganes tenim de tornar a recuperar, no?, aquesta normalitat que tant enyorem.
Demaneu que la gent faci la seva reserva prèvia, ho dic perquè, clar, després arriba dilluns, el dia de la mona, i tothom està a la pastisseria fent cua. Reserves es poden fer, no, Elias?
Sí, home, si s'ha una miqueta amb temps, doncs es va potser una miqueta més ordenat i no es va tant a improvisació d'última hora, no? És important, doncs, poder fer la feina amb una miqueta d'ordre, o sigui que si la gent s'anticipa un palet, encara que la vinguin a recollir el mateix dilluns, però així ens podem planificar una miqueta i treballar millor.
Molt bé. Abans d'acabar, una mona artesana, quant de temps ens pot durar a casa? Fora de la nevera o dintre de la nevera? El que tu em diguis, jo això faré.
Bé, depèn del tipus de mona, també. Si és la típica mona, típica de sempre, de mantega o de l'AIM, inclús pot estar fora de la nevera, per un dia o dos no li passarà res. Si és una mona que té un component ja de trufa o de nata, aquesta sí que millor que la guardem a la nevera.
Molt bé. Doncs amb ganes ja de tastar aquestes mones i ganes de que torni tota la normalitat. Sembla ser que mica en mica ho estem fent. I ha estat, com sempre, un plaer parlar amb l'Elias Miró, que és el president del Gremi de Pastissers de Barcelona i Província, i també pastisser de Castellterçol. Ho dic per si hi ha molta gent que vulgui conèixer, ja sap on ha d'anar, eh?
Perfecte. També des del Gremi de Barcelona, doncs, desitjar molt bona Pasqua a tothom.
Moltes gràcies, igualment. Bona tarda.
Gràcies, bona tarda.
Siéntate, te veo muy nervioso.
Este fin de semana...
Bueno, que está la gente temblando.
Más goles, más emoción y más tiempo de juego.
¿Seguro?
¡Claro! Este sábado, Mallorca Atlético de Madrid. Real Madrid, Getafe.
¡Balón que queda muerto! ¡Gol, gol, 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 gol!
Y el
domingo, Levante Fútbol Club Barcelona.
¡Fuame los cuchillos, González!
Y además, las motos. El Gran Premio de MotoGP de las Américas. Y la Fórmula 1, el Gran Premio de Australia. Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Gente bonita y salá.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Prepárate para llevarte tus favoritos de la temporada en los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 10 de abril tienes más de 600 marcas con descuentos de hasta el 30%. Moda hombre, mujer e infantil, zapatería, accesorios, deportes, hogar, lencería. Ya están aquí los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Ni Juanma Castaño, ni Carlos Latre, ni Mónica Carrillo. Lo importante es que el cliente salga ganando.
Yo les bajaría hasta 150 euros por su seguro de coche y que les incluyan servicio taller puerta a puerta y vehículo de sustitución garantizado.
Vente a Línea Directa y para celebrarlo participa en el sorteo de un BMW i3. Llama al 917-700-700, 917-700-700, en lineadirecta.com o entrando en la app de clientes. Consulta condiciones.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera.
Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Protección. Ayuda para que una persona o cosa esté en buenas condiciones. En Alquiler Seguro, somos especialistas en ofrecerte protección a propietarios. Tenemos a tu inquilino perfecto y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, manteniendo el 0% de morosidad. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Me están roneando, se me tiran encima cada vez que salgo. ¿Qué están diciendo? ¿Qué están hablando? ¿Están queriendo jarabe de mi palo?
Bueno, yo no sé por qué le llaman a él canalla, con lo bueno que es José Manuel Pinto. Buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, muchas gracias por lo de bueno, muchas gracias. La imagen, ¿no?
Eso es lo que hace la imagen, lo que hace ese pedazo de coleta. Por cierto, ¿sigues teniendo ese pelo tan fuerte que llevabas siempre?
Que va, el que me quiera ver ya sin el pelo así, esto tiene que ver el videoclip de Canalla, que estoy muy peladito y llevo ya, pues mira, parezco otro, ya que la gente opine si para bien o para mal, pero bueno, que lo pongan ahí en la red.
Tú cuando naciste, gracias. Pinto, ¿tú qué querías ser realmente de mayor?
Hombre, cuando nací, lo primero que partir morde, como decimos un Cádiz.
Eso está claro.
5 kilos de tío, a ver, 5 kilos que nací, ¿sabes? O sea, que imagínate. Y esos 5 kilos, desde que nací, quería ser futbolista. O sea, esa mía era siempre en mi cabeza, quería ser futbolista y portero. Que dejo de que tengo que aclarar eso,
¿sí?
De que mucha gente me decía, pero siempre portero, siempre. La vocación me viene porque mi abuelo, pues jugaba de portero,
¿sí?
Mi tío también jugaba de portero, mi papá no ha jugado nunca de nada, no ha tocado una pelota, ¿mm? Pero bueno, no sé, yo veía a mi tío y las historias que me contaba mi abuelo, yo mi ilusión era ser portero. Ajá. Eso es, los 5 kilos que yo nací en el puerto de Santa María, ajá, querían ser portera.
Eso es lo que tú querías ser de saque, pero a la vez que hacías de portero, ¿qué hacías en casa? ¿Cantabas, bailabas? Porque el arte gaditano lo has llevado siempre en las venas.
Ole. Gracias. Que, pues mira, yo siempre la música y el deporte y el fútbol lo he llevado siempre unido. Yo desde muy joven, a mí siempre me ha gustado la música, sobre todo hip hop. Yo vengo del hip hop. Esto no sabe mucha gente, te lo voy a contar a ti nada más. Monse,
claro.
Yo ganaba un concurso de breakdance cuando tenía 8 años.
¿Qué me dices?
En un circo, sí, en un circo. Entonces, a mí me gustaba tanto ese mundo de los cuatro elementos del hip hop, que el breakdance, el graffiti, el rapear, el DJ, todo eso me encantaba tanto
que bueno, pues a los 14 años yo me creo mi propio con mis colegas, pues mi primer grupo de hip hop, de rap, y a partir de ahí, pues bueno, soy el productor, creo mi propia música, empiezo a estudiar solfeo y bueno, todo eso a la misma vez que siendo futbolista. Estando claro que la prioridad mía siempre fue el fútbol, pero paralelamente y gracias, siempre lo digo, a la música, que fue, digamos, el complemento y la válvula y el motor y la gasolina que me dio en los momentos más difíciles, aguanté todo y me dio la paciencia y la fuerza necesaria para llegar a donde llegué en el fútbol.
Oye, Pinto, hay gente que dice, uff, yo no voy al gimnasio, qué pereza, chiquillo, ojo, qué calor, a mí no
eso
me gusta.
Porque no ha probado, eso es porque no ha probado P3 de Fit.
Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Te lo digo porque con algo tan sencillo como una cuerda, un salto a la cuerda, podemos trabajar en este método de entrenamiento que consiste en qué. A ver, explícame, ¿qué hago yo con una cuerda?
Mira, pues lo que he hecho, he reinventado el salto a la cuerda. He retomado cuando venimos de fábrica, de pequeñitos, venimos de una manera donde, pues, cuando nunca has saltado y te dan una cuerda, te lo digo porque me llevé muchos años estudiando esto, lo presenté en Miami a uno de los creadores de Zumba, el cual Alberto Perman me ayudó muchísimo, me orientó. Claro, el salto a la cuerda, todo el mundo hoy por hoy lo tiene concebido como el del boxeador, ¿no? Y para la gente que es un deportista y que es difícil. ¿Qué ocurre? Que yo volví a los inicios para recuperar al niño que teníamos dentro, porque claro, yo saltaba así, yo saltaba como los boxeadores para entrenar, porque yo en el entrenamiento siempre incluía eso, porque los beneficios de coordinación, agilidad, todo eso, para un deportista, pues imagínate lo que puede beneficiarse.
Sí.
En este caso, claro, pero yo no quería ser solamente para deportistas, yo quería ser masivo, para todo el mundo, que pudiera transmitir, pues, esa energía de que trabajara un cuerpo y mente y que fuera una horita de descanso mental,
¿sí?,
donde tienes que estar concentrado 100% en lo que estás haciendo y es una liberación. Entonces, ¿qué hice entre tantas pruebas que hice desde hace 8 años? Bueno, pues a mi niño de 5 años lo puse a saltar y viéndolo dije, yo tengo que retomar ese salto, el salto del que venimos de fábrica, en el que la gente cuando ve los vídeos se asusta, ¿vale? Pero yo les digo a todo el mundo, probarlo, después me contáis, en p3fit.com tenemos clases en vivo grabadas, tenemos clases que empiecen por el básico, por favor, ¿no? Uno no puede montarse en bicicleta por el primer día y hacer el caballito,
eso,
¿no?
Es.
O sea, hay que empezar por el básico y encima lo tenemos gratuito, p3fit.com, por lo cual yo recomiendo, lo probáis y entonces cuando lo probéis, ahí me contáis.
¡Que viva el arte, que viva Pinto, que viva Cádiz y que viva ese entrenamiento revolucionario, el P13Fit! Pinto, un besazo.
¡Que viva la buena energía! Un beso para ti, Monse, grande.
Buena vibra, gracias.
Chao.
Ahí está. Bueno, doncs arriba el moment de marxar, que tingueu un molt bon cap de setmana. Salutacions de qui t'ha parlat, la Montse Rodríguez. Ara deixarem amb la linterna amb l'Àngel Expósito. Un petonet per tothom que ens estigui escoltant, exclusivament pels Meduses, ells ja saben qui són. I demà tornem a la mateixa hora, no, dilluns, que demà serà dissabte. Que vagi bé. Adéu-siau, bona tarda. Ciao.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Área Jurídica Global. Abogados de confianza. Más de 190 abogados a tu disposición. Refinanciación de deudas con bancos. Reclamación de abusos bancarios. Expertos en temas fiscales y societarios. Divorcios, herencias y cancelación de deudas. Encuentra soluciones en el 900 90 17 16.
Estàs buscant un pis d'obra nova? Visita sales.plus i el trobaràs. A
Sales portem 30 anys facilitant l'accés a l'habitatge, tant en pisos lliures com en protecció oficial. Recorda, sales.plus. Sales, 30 anys fent realitat la teva nova llar.
¿Cómo lo hacía Livia cuando te pegaba?
A Cope Catalunya.
Sí, yo la escucho todas las noches.
Bueno, momentos.